Dos minuts per arribar a dos quarts d'onze del matí. I avui tenim un Sant Cugat a fons matins en xarxa amb l'òpera com a protagonista. Això sí, traieu-vos de sobre la idea preconcebuda que teniu de l'òpera. Aquesta no ens val. De primera, recordeu que a la segona hora del programa parlarem sobre Così fan tutte, que adapta l'òpera de Mozart per a la canalla. Per això el Sergi no hi és avui, perquè ha marxat amb l'Eduard Gené per poder preparar bé el tema. I ara parlem d'una òpera contemporània, creada per un santcugatenc, Lucas Peire. Molt bon dia.
Molt bon dia.
De primer ens sorprèn lligar el teu nom a l'òpera. Això no t'ho negaré pas.
Sí, la veritat és que, a veure, el meu perfil com a músic és una mica dispers, per dir-ho d'alguna manera, perquè, bueno, com sabeu, doncs toco amb diversos grups com a teclista i, i després també, bueno, estic començant a produir algunes coses, però sempre de música moderna. Tot i així, que jo he estudiat ha sigut composició clàssica i on he treballat més és en l'àmbit de la música per cinema. De moment.
De fet et coneixem molt bé per haver treballat amb Minimal Narf i en Muyayo Riff. Ara prepares aquesta òpera, una òpera contemporània, El llindar del fum. De fet és el projecte de final de curs del que fas a l'ESMUC, a l'Escola Superior de Música de Catalunya, i et vas decidir per crear una òpera.
Sí, aquesta idea sorgeix. De fet, vull deixar clar que és un projecte que d'alguna manera ha transcendit el projecte final, perquè ja vaig acabar l'ESMUC aquest any però la idea va sorgir del contacte amb el Josep Sala, que és, que és és un estudiant de l'Institut del Teatre i que en el seu cas sí que és el seu projecte final de carrera. Llavors, el que vam fer va ser intentar fer un projecte conjunt. El que passa és que per circumstàncies vàries s'ha anat allargant i ara mateix doncs és només el seu, no? Llavors, la idea de l'òpera també té a veure amb que el meu mestre de composició de l'ESMUC, que és l'Agustí Charles, doncs és un dels pocs compositors catalans que ha estrenat una òpera gran al Liceu i ha fet dues òperes de cambra també. I ahir doncs m'ha apoyat molt en aquest procés i em va donar també una mica la idea.
Clar, és el primer cop que composaves una òpera?
Doncs sí, com qualsevol jove de 26 anys, composar una òpera no està en l'horitzó més proper i inclús com a compositor, el normal és plantejar-se doncs fer obres per un format gran, doncs seria doncs per orquestra o per... Però el tema de l'òpera, doncs nosaltres els estudiants de l'Agustí tenim molt al cap, perquè ens ensenya moltes òperes, ens explica el procés molt bé i llavors doncs bé, ens hem embarcat en aquest.
Quina dificultat has tingut durant tot aquest procés de composició? Quin és el punt que has dit, ostres, això m'està costant una barbaritat i no aconsegueixo treure-me de sobre? Perquè entenc que si és la primera, no sé si tot ha anat rodat.
No, evidentment no, i de fet encara estem amb petits problemes, però la veritat és que el primer pas ja va ser conflictiu, que és el tema del llibret. O sigui, com que volíem fer un llibret original, doncs això és una cosa complicada, de trobar un dramaturg, de que funcioni i tal, però finalment amb l'Oriol Estefaner doncs va anar relativament ràpid i la història, tot i que la va escriure tota ell, doncs sí que abans prèviament vam parlar bastant de l'estructura i de com enfocar-ho per també musicalment poder anar junts, no?
Explica'ns una mica què podrem trobar en El llindar del fum, quina trama es podrà veure, escoltar tots els sentits que hi participaran d'aquesta obra.
Bé, doncs primer de tot deixar clar que és una òpera de cambra, per tant és una òpera per només tres veus i sis instruments, i a més l'afegit de l'electrònica. Jo treballo amb una electrònica que està funciona en quadrafònic, és a dir, que hi ha quatre altaveus, una mica com si diguéssim com en el cine, no? Que tens altaveus darrere i davant. Llavors el que podem trobar és un drama bastant bèstia d'una mare, un fill i un pare que acaben fatal, diguem, no? Llavors no vull revelar massa més, perquè l'Oriol, per exemple, no vol explicar massa història, però és això, és un drama i un embolic molt gran.
Sí, com sigui un detall, tragèdia, podríem dir.
Exacte.
Això de primeres. Clar, dius que hi ha components d'electrònica en tot plegat. Clar, això dista moltíssim del que podem tenir al cap quan pensem en una òpera.
Sí, a veure, és veritat que des de fa ja molts anys que l'electrònica és un element que s'inclou a la música contemporània sovint, però bueno, hi ha diverses maneres de fer-ho. Hi ha electrònica en directe, hi ha pregravada, en el meu cas és tot pregravat, tot i que ja els instruments estan una mica microfonats, però llavors, bueno, és simplement com combinar-ho. Jo ho faig servir per incluir, diguem-ne, que a mi m'agradava és que el concepte de que la sala sonés, de que vibrés tot el teatre, i crec que ho estem aconseguint, i llavors el públic se sent molt més inclòs dins de la història, no? D'alguna manera.
Anem recordant aquesta obra, El llindar del fum, es podrà veure a partir d'aquest divendres, es podrà veure divendres, dissabte i diumenge al Teatre d'Estudi de l'Institut del Teatre a Barcelona, el dia 14 i 15, divendres i dissabte a les 8 del vespre i diumenge a quarts de 7, 6:30, seria l'hora que es podria veure aquesta obra, a més amb entrada gratuïta.
Sí. Sí, sí.
Per tant, una bona oportunitat per gaudir de l'òpera i potser trencar molles, perquè és el que et comentava, a vegades pensem en l'òpera, diem clàssica, penses en Mozart de primeres, hi ha molt més enllà. Això el que em fa pensar a vegades que l'òpera potser tindria molta més possibilitat d'arribar a un públic nou i a gent més jove.
Exactament, sí, a veure, la qüestió de que sigui gratis realment no hi ha excusa per no venir. Però sí que... és veritat que clar, l'òpera s'associa amb una cosa una mica burgesa, no? Sí. Pensem en el Liceu, no? Directament. Clar. Però és veritat que, bueno, ja fa molt de temps doncs, que hi ha molts compositors que intenten acostar-ho a un públic diferent, jove o bueno, pues que potser no té els referents de l'òpera clàssica, però que està interessat en la combinació d'escena, música, i vull dir que... En tot cas, és un exemple de multidisciplinarietat que és interessant.
De fet, sobre això hem pogut parlar aquest matí amb l'Oriol Estefanell sobre aquesta multidisciplina i mira, si et sembla, sí. Lucas, sentim la conversa que hem tingut amb l'Oriol aquest matí.
Fantàstic.
Oriol Estefanell, molt bon dia.
Hola, bon dia.
I gràcies per atendre'ns avui aquí, al Sant Cugat a Fons Matins en xarxa. De primeres, com t'arriba aquesta oferta per part del Lucas?
Mira, la veritat és que l'oferta em va arribar per la banda del director escènic de l'òpera, que he sigut un amic meu des de sempre, i com que sabia que jo escrivia, necessitava algú que li escrivís i em va demanar si jo volia fer-li aquest favor.
Perquè, si no vaig errat, és el primer cop que compones òpera.
Sí, sí, la primera vegada.
I què tal l'experiència?
Home, doncs diferent, vull dir, és una altra cosa, jo havia composat musicals abans i vaig pensar que seria semblant, però no, l'estructura és molt diferent i, bueno, s'escriu per un altre tipus de... Sí.
Com canvia el procés creatiu, en tot cas, de composar? La diferència entre un musical i una òpera, com canvia tot plegat?
Bé, per començar, la llargada ha de ser hi ha d'haver molta menys quantitat de text, molts menys personatges, ha de ser com una mica més simple perquè... A diferència dels musicals, a les òperes és molt més important la música que el text. Aleshores ha de passar com en un segon pla. Uh-huh. A diferència de musicals on el text segueix endavant com si fos una obra de text normal.
Uh-huh. Exacte. Quan parlem d'aquesta obra del llindar del fum, la història en si d'aquesta òpera, com es fa la composició? Vull dir, el Lucas t'explica el que vol tenir... Tu, un cop que tu saps el tema de l'òpera, comences a composar i desenvolupes tot el nus de l'obra, com ho lligues tot plegat?
A veure, la veritat és que vam estar parlant entre el Josep, el Lucas i jo molt sovint de veure quins temes podríem treure, quins temes no. Ha sigut una cosa més aviat espontània, no és que se'm demanés concretament, però aleshores se't diuen tres personatges, amb tant de temps, tant en un context quasi formal, no? I aleshores ja surt espontani i vas tirant com una òpera normal. El procés creatiu és molt semblant, de fet.
Mm-hmm. Com definiries l'obra?
Especial, perquè, clar, de fet és que tampoc com que no tenia experiència a muntar òperes i a més aquest tipus d'òpera tan... poc convencional pel que fa al que tenim al cap quan se'ns diu el que és una òpera, no? Almenys el que tenia jo al cap.
Clar.
I bueno, l'òpera, bueno, el problema és que, com que encara no s'ha estrenat, jo no l'he vist, no he vist res de l'òpera. Vull dir, sé el mateix de l'òpera que saps tu, a part del text.
Home, això deu posar una mica nerviós, perquè fins que no la vegis l'obra representada no sabràs ben bé com ha quedat tot plegat.
Exacte, també és la primera vegada que ho faig, això. Sempre havia dirigit tots els meus textos i és la primera vegada que li dono un text a algú altre perquè me'l faci i no el veuré fins al dia de l'estrena.
Mm, Recordem que tot plegat, tota aquesta història, comença amb un projecte, diguem, de final de curs de l'ESMUC del Lucas Peire. Uh-huh. S'envalentona a fer aquesta òpera i finalment s'envalentona que tothom la pugui veure. El Lucas, què em pots dir sobre ell? Avui que el tenim aquí a l'estudi Ramon Barnils, què em pots explicar sobre ell? Com el definiries?
El Lucas, bueno, vull dir, la veritat és que ja havia tingut contacte amb gent de l'ESMUC i tal, però en Lucas no el coneixia de res i, hòstia, no sé, si treballa molt bé, és un tio, no sé, molt legal, molt, sobretot que no es posa mai nerviós, perquè, bueno, la gent de teatre som això una mica més nerviosos, diguéssim, i entre el Josep i jo, doncs, ens treballàvem ràpid, però ell sempre era, no, no sé res, tranquil, no sé, vull dir, un tio molt asserenat, que arribava molt bé al lloc, vull dir que molt guai.
Aquesta unió que té que fa l'òpera entre músics i dramaturgs, clar, potser el teatre musical, no sé, pel que m'estaves explicant ara fa un moment, té aquest component que potser a primera vista és molt més musical, però la història s'ha de desenvolupar bastant més, i aquí a l'òpera passa tot el contrari. Sí, com sí, aquests dos gèneres fa que us doneu la mà una disciplina i l'altra, i a fer-se aquesta diferència que dius, que els músics potser són una miqueta més freds que no pas els dramaturgs. Això t'havies trobat abans, quan havies composat algun musical?
El bo que sempre he tingut jo a l'hora de composar musicals i de més és que jo vaig començar la carrera de música, vaig ser fins a grau mig, i aleshores ja hi ha com un llenguatge comú i una mena de terreny comú entre músics, compositors i jo, que sempre ens hem trobat molt a gust. Mm-hmm. De la mateixa manera que el Josep, el director escènic, que també té la carrera de música, no? Aleshores, això ens feia trobar llocs comuns que potser amb altres directors teatrals no s'hi haurien trobat.
Mm-hmm. Exacte.
I fa més fàcil.
Fantàstic. Doncs Oriol Estefanell és el responsable de la dramatúrgia d'aquest Al llindar del fum. Gràcies per atendre'ns avui aquí al Sant Cugat a Fons Matins en Xarxa, i esperem que puguis gaudir moltíssim del resultat de tot plegat el dia de l'estrena.
Jo també ho espero, sí.
Molt bé, moltíssimes
moltes
gràcies.
Moltes gràcies, Bretà.
Adéu. Escolta, Lucas, et deixa molt bé l'Oriol,
Home, i tant, és molt maco.
T'ha deixat molt bé, però encara no ha vist el resultat de l'obra, no ha vist cap assaig encara.
No ha vist.
Tu com pronostiques l'estrena?
Bé, no, jo crec que anirà bé, o sigui, tothom està molt ben preparat i la sala sona molt bé, tothom ha fet molt bona feina, o sigui, que de fet és una cosa que vull remarcar, que per mi ja ara mateix ja és un èxit, tot el procés ha sigut molt, molt còmode i he conegut a molta gent, he après moltíssim i això ja per mi és el millor.
I els nervis què tal? Perquè deia l'Oriol que vas bé de nervis, que aquesta fredor, aquesta tranquil·litat sí que la tenies.
No, la veritat és que m'ho diu molta gent, que sóc un tio que inspira una certa tranquil·litat o que no m'atabaro ràpidament, però bueno, per dins ja et pots imaginar que és una altra història. El que passa és que estic molt pendent de tot perquè tot funcioni, i llavors doncs en fi, intento també no transmetre-ho, no?
Escolta, ara estem sentint els Minimal Nars, mm-hmm. La formació, una de les que formes part. En aquesta òpera es veu reflectit el treball que has fet tant amb els Minimal Nars com amb els Muyayo Riff. Recordem que tu ets teclista, mm-hmm. Normalment ets mm-hmm. teclista, però ara un canvi total de paper. Com fas aquest canvi de paper tan diferent?
La veritat és que em costa, perquè llavors, per exemple, durant el procés de composició de l'òpera, doncs nosaltres, sobretot, per exemple, amb els Muyayo Riff anem molt a tocar fora, anem a França, hem anat a Rússia, hem anat a Holanda, bueno, molts llocs, i quan tornes d'un viatge d'aquests estàs baldat. Llavors costa, doncs, 3 o 4 dies tornar-se a posar a lloc i canviar de xip a un altre, a l'extrem de l'evolució musical contrari, no?, una mica, perquè és un llenguatge molt diferent. Mm-hmm. Llavors és una qüestió de tenir hores i necessito de vegades més hores del compte per fer el canvi.
Mm-hmm. Clar, perquè ara passes de l'estar Minimal Nav i a Muyayo Riff, de tenir un paper actiu, d'estar sobre l'escenari, ara és diferent. Però ara el que es veu depèn absolutament de tu.
Exacte, sí, de fet em posa molt més nerviós no poder estar ja a sobre, diguem-ne, doncs, participant que surti bé i deixar-ho tot en mans altres, tot i que confio moltíssim, però és un paper molt més... Hòstia, costa molt més, no? Perquè no depèn de tu, realment.
L'Oriol t'ha deixat molt bé, com et deia. Què en pots dir tu, de l'Oriol?
Home, és un tio maquíssim i la veritat és que de seguida es va implicar a fons i sobretot sense conèixer, és veritat que eren amics amb l'Oriol, són molt bons amics, però bueno, va fer una feina increïble perquè en un mes tenia el llibret escrit i vam fer un parell de revisions i estava perfecte, per tant, només... paraules d'agraïment cap a ell.
Tenim aquest component dramaturg per part de l'Oriol Estefanell i a la direcció musical vas demanar-li al Carles Miró. També hem pogut parlar amb ell, però abans de sentir la conversa que hem tingut, què em pots dir sobre la música de l'obra, sobre la gent que fa possible la música, al final sobre els músics i sobre el Carles?
Doncs la veritat és que és una obra difícil, sincerament. Jo he intentat per tots els medis de simplificar-ho al màxim i que amb poc material doncs, semblés molt més del que potser estaven fent els músics, però realment hosti, és complicat perquè és una obra molt, molt tensa i tot el rato estan pràcticament tocant, no hi ha descans, no hi ha parades. Llavors això fa que em diguin d'estar a tope tota l'estona i jo sóc conscient també de que no sé ni malament una miqueta més de descans, però també es creu com un clima d'atenció que és interessant, no?, d'alguna manera. I el Carles doncs això ho està portant molt bé perquè ho té tot controladíssim i la veritat és que no se li escapa ni una i això em tranquil·litza molt.
Veiem com ho veu el Carles Miró aquest matí. Hem pogut parlar amb ell a primera hora. Aquesta és la conversa que hem mantingut amb el Carles Miró. Carles Miró, molt bon dia.
Bon dia, bon dia.
De primeres, Carles, com t'arriba aquesta iniciativa per part del Lucas de participar en aquesta òpera?
Com em va arribar, dius? Perdona,
Sí, com et va arribar a la iniciativa?
Bueno, va venir, com que ens coneixem, perquè jo després estic al conservatori, he sigut alumne del conservatori de Sant Cugat i ens coneixem fa molts anys. I, bueno, ell va presentar aquest projecte de final de carrera, que volia fer un projecte un altre final de carrera del teatre, i vam dir, doncs vinga, ens hi posem. Jo vaig mirar-me una miqueta l'interès que ell tenia i la intenció que tenia, i em va interessar molt i vaig posar de cap, una mica endavant. Sí.
Com en definiries tu el Llindar del Fum, aquesta òpera?
Home, definia una òpera de cantar, com diu el llibre, una òpera de cantar, però em sembla electrònica, nova, un llenguatge molt actual, un llenguatge clàssic molt actual, tipus contemporani, on només hem de tenir en compte que hi ha una crida en escena musical, tres solistes i després hi ha alguna resada electrònica, just programes electròniques, vull dir que hi ha una barreja de conceptes a nivells sonors molt, molt interessants, molt, molt nou, molt, molt actual. Està molt bé, m'agrada molt, sincerament.
Ho comentem amb el Lucas, de fet, que estem acostumats a que l'òpera hagi de ser clàssica per nassos. I en aquesta ocasió
però,
tenim un altre tipus d'òpera.
Passen aquestes coses, passen en el món de la música, en el món de la... Entenem que unes coses han de ser sempre iguals, que no es poden moure, no? Que no hi ha res que pugui fer canviar el concepte, i no és veritat. L'obra òpera és obra i l'obra és un concepte molt gran, molt gran, no? I en aquest cas, si tenim en compte doncs, que hi ha música, cantants, un llibret, una història per explicar, clar, si està al segle XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, esperem que el XXIII, XXIV segueixi podent fer.
Quan parlem de dirigir una òpera, quina dificultat té afegida en lloc de dirigir, diguem, una obra de música convencional sense òpera pel mig, vull dir?
Mira, primer que la història, o sigui, la història en el sentit de que nosaltres, a veure, si jo dic ara, mira, dirigeixo el Trovatore, no? El Trovatore de Verdi, doncs tothom la coneix, tot forma part de la nostra història, o qualsevol altra, o qualsevol música sinfònica també, no? Mozart, doncs vinga, ja sabem de què estem parlant, no? Ja sabem quin llenguatge és, sabem què hem de dir, com ho hem d'explicar, quines són les tendències, tenim informació, tenim història de com s'ha anat, com ha revolucionat en el temps i en la societat, doncs aquesta música, no? Va ser una música contemporània, una música moderna, actual, clàssica, doncs que no tenim història, que l'hem de fer nosaltres. I ens trobem, doncs, el llenguatge l'hem d'entendre, l'hem de conèixer, l'hem de fer evolucionar, l'hem de viure, i sincerament tenim la gran sort de poder-ho fer. I això està molt bé, no? De poder començar a crear base perquè aquest llenguatge doncs tingui un significat. Aquesta és la dificultat bàsica. Després, una dificultat tècnica, com qualsevol cosa quan es va tecnificant, diguéssim, no? Quan agafen tecnologia i també en el món de l'art, quan ens anem complicant com a espècie, diguéssim, anem entenent les coses d'una manera i busquem solucions als problemes o a les qüestions que són comuns a tota la història de la humanitat. Vull dir que estem parlant de la història d'amor, no estem parlant d'altra cosa, no? La història d'amor, però explicant des de, doncs, des de l'actualitat i des d'unes, bueno, doncs, uns conceptes molt nous i de recerca i d'investigació en el fons, no?
Clar, és que a vegades quan parlem de música, diem òpera, diem música de tall clàssic, ens quedem encastats en un tipus de música que ja al nostre cap sembla que no s'hagi de continuar fent. I la gràcia de tu pagat és que continuem estudiant
l'història. Sobretot ens quedem al segle XIX, és una cosa molt curiosa, no? Perquè sé que fins a 16 també hi ha música sacrificada al seu òpera. I ens la sentim poc, també. També és molt moderna per nosaltres, per la nostra societat també és molt moderna. Fins al segle XIX va tenir una potentíssima a nivell del romanticisme, va ser molt potent, va arribar a tota la societat, va ser com una cosa molt potent el tema de l'òpera, i és que ens hem quedat amb allò, no? Però al segle XX hi ha òpera, al segle XVII, al segle XVI, vull dir que... Sí,
No, tranquil·la. Escolta, a falta d'un parell de dies per l'estrena de l'obra, nosaltres no hem vist res de l'obra, no ho coneixem. Per tant, tu que has estat als assajos, que has pogut veure una mica com va tot plegat, què ens pots dir del resultat final? Com l'estàs veient?
Home, el resultat final jo tampoc estic a l'expectativa. Jo espero que sortirà molt bé, serà un gran èxit, perquè ja et dic, l'obra està molt feta, el llibret és bo, tot funciona molt bé, diguéssim, les eines amb les quals hem de moure els músics, els cantants, que són bones, per tant, si tens un bon material, això és com un bon plat de cuina, no? Si tens un bon material, doncs fas un bon plat de cuina, segur, o crec que sí, senzill, en aquest cas tens un bon material, això ja funciona. I moltes ganes, molta energia. Pensa que els assajos musicals, per exemple, l'exemple, quan ens vam començar a posar a llegir l'obra, li vam trobar de seguida, i jo quan feia la lectura inicial, li vam trobar de seguida vam trobar un punt de tensió, un punt de concentració, un punt de... No, d'èxtasi en tota aquesta hora que dura aquesta obra, molt interessant. Per tant, jo crec que això es transmetrà, després es transmetrà que és possible tenir llenguatges, si amb gent jove com a Lucas, arribar a tenir un llenguatge molt propi, això està molt bé. És un llenguatge que s'entén, que està molt ben dissenyat, construït, explica molt bé el que vol a nivell sonor, i és tota una experiència, sincerament. Jo també quan em pregunta, doncs podríem dir que és una experiència intel·lectual d'una hora intensa, intel·lectual i emocional.
Parlant sobre el Lucas, nosaltres el coneixíem molt bé, el Lucas, pels seus projectes de Minimal Narf i de Muyallo Reef. Per tant, quan hem sabut que el Lucas estava a punt d'estrenar una òpera, doncs, sincerament, ens va sorprendre una mica els companys del programa. Però crec que tu, Carles, no et va sorprendre.
No, perquè el Lucas el coneixem, jo per exemple, fa molts anys, de la planta que el conflicte abans de funcionament, de l'àmbit acadèmic, del conservatori. Jo ara estic com a director del conservatori, però ho conec quan estava professor i ell estava d'alumne, no?, als seus finals d'any de conservatori, sí que hi va entrar després de l'ESMUC. Hem anat seguint, sabent que qualsevol música amb inquietuds, té serents inquietuds, busca per aquí, busca per allà, intenta trobar doncs, el seu llenguatge, el seu camí, la seva manera de fer, com tots hem fet, i ell és una persona que... Doncs, sincerament, he anat trobant el camí que ell buscava, l'ha anat a conduir, i en aquest cas no m'ha sorprès, ni que fes una pena, ni que tingués qualitat, sincerament.
Fantàstic. Doncs Carles Miró, director de l'Escola Municipal de Música Victòria dels Àngels, és també el director musical d'aquest Al Llindar del Fum. Gràcies per atendre'ns avui aquí al Sant Cugat a Fons Matins en Xarxa, i escolta, bon viatge, que sabem que estàs on tren ara,
Sí, estic anant cap a una reunió, perdoneu la persona, que no ha sigut la més adequada.
S'ha sentit perfecte, no t'amoïnis, Carles. Moltíssimes gràcies i fins la propera.
Moltes gràcies. Vinga, bona tarda, fins ara. Adéu.
Parlava parlava el Carles Lucas d'aquesta intensitat en l'obra, d'aquesta tensió que en parlaves, tot un repte pels músics, eh?
Sí, pels músics li pareix, perquè la veritat és que el pobre acaba baldat, perquè no hi ha ni un moment de baixar els braços i no, està... La veritat és que a mi m'agrada molt, el fet aquest de la intensitat i de deixar-s'ho tot a l'hora de fer música, o sigui, crec que és important.
Mm. Hem parlat sobre la música, diguem, instrumental, també hi ha intèrprets vocals en aquesta obra, mm-hmm. Són la soprano Susana Torregrossa, el tenor José Luis González i el baríton Néstor Pindado. Què m'expliques sobre aquests tres intèrprets?
Primer de tot, remarcar l'esforç enorme que han fet, perquè ja porten temps treballant amb el director escènic, que és una cosa que de vegades no se sol fer tant, és a dir, que quan un cop s'ha treballat musicalment, doncs llavors es comença amb l'escena, però en aquest cas hem començat abans amb maquetes i amb, perquè ja agafessin el personatge i treballéssim a fons aquesta part, que crec que és molt important, perquè de vegades es pot descuidar, no?, en favor de la música, i crec que és igual d'important. Llavors, doncs ells han invertit moltíssims caps de setmana, moltíssimes hores en intentar entrar dins dels personatges i actuar de la millor manera.
14, 15 i 16 de febrer, divendres, dissabte i diumenge, al Teatre Estudi de l'Institut del Teatre de Barcelona es podrà veure aquesta obra. La idea, ja ho hem deixat molt clar, era que la cosa no es quedés en només un treball d'estudi, sinó que anés més enllà. Després d'aquestes representacions, què passa amb el Lleida del Fum?
Doncs el que està clar és que nosaltres lluitarem molt per moure-ho, perquè ha sigut un esforç molt gran i creiem que té la qualitat suficient com per anar a festivals, per anar... Esperem poder fer alguna cosa aquí a Sant Cugat, aquí, no sé, en algun espai, al poble, al claustre potser, si hi hagués la possibilitat, crec que seria molt bonic. I a partir de que haguem estrenat, doncs farem uns vídeos de promoció i ho mourem a tot arreu on puguem. També comptem amb presentar-ho al Festival d'Òpera de Butxaca de Barcelona, que fan coses molt interessants i poden, pot ser que els interessi una obra d'aquest tipus, per tant...
Tu imagines més el claustre del monestir que no pas el Teatre Auditori?
Bé, m'ho imagino on sigui. El que passa és que, bueno, el claustre, no sé per què, l'altre ja pensava que podria ser un lloc molt bonic per fer-ho.
Sí. Per cert, Lucas, quina nota t'han posat en el projecte?
No me'n recordo, la veritat, perquè a més, que no vaig entregar tota l'òpera acabada, perquè no la tenia, però com era molt més del necessari, és a dir, només calia que entregués quatre escenes o així, doncs és el que vaig fer i... Crec que em van posar notable, però bueno.
Escolta, acabem aquesta conversa, Lucas, a Mollalló Riff, sembla.
Mira,
una bona manera de posar el punt final. De tota manera, ja ho sabeu, apunteu aquestes dates a l'agenda, 14, 15 i 17, divendres i dissabte a les 8 del vespre, i diumenge a 6:45 al Teatre Estudi de l'Institut del Teatre. Entrada lliure, per tant, com deia abans el Lucas, no hi ha excusa per no veure aquesta òpera prima, mai millor dit, al llindar del Fum. Escolta, moltíssima sort amb tot plegat. De voler que l'estena sigui un èxit, que segur que ho serà, perquè amb l'equip que tens i amb tu mateix
esperem,
és complicat que puguin anar malament. I anirem seguint aquesta iniciativa. Que tinguis moltíssima sort, Lucas.
Moltíssimes gràcies a vosaltres. Somriure, va, dona'm la màgia. Parlem de transformar, no pensem en el demà. Que ens passem tota la vida perdent la salut per money, i després quan ens fem grans els gastem per tenir salut. Comprem coses per comprar, no per necessitat. Mentalitat estúpida, insípida, buida. La partida no la gana quien más dinero tiene. Usaremos la fuerza de la razón. CRISIS. Amanece otro día con